Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic, des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Doncs aquí, esperant que ens portis moltes coses i moltes novetats. Abans comentàvem a micròfon tancat amb la Neus que el senyor Elon Musk comença a caure'ns malament. Ja en comencem a estar una mica cansats. No sé com ho veus tu.
Sí, és, el fet que estigui cada esport tres els titulars i que Twitter sigui notícia més per temes foscos que no pas per èxits tecnològics o per novetats, doncs es fa una mica pesat, ja, la veritat. Aquest col·laborat ja fa bola.
Sí, certament. Escolta'm, per cert, ja que parlem de Twitter, què són els Twitter Files?
Doncs, aviam, això ve de fa temps, és a dir, Elon Musk sempre havia dit que Twitter era una mica obscura a l'hora de tot el tema del que és la censura, podríem dir, i del fet de mostrar o amagar segons quins tuits. I en aquest cas, ara que ha pres el control de Twitter, doncs Elon Musk el que ha fet és dir, vaig anunciar tot allò que Twitter va fer a la tardor del 2020, coincidint amb les eleccions americanes, per amagar certes publicacions que havien fet mitjans americans i que podíem dir que comprometien el candidat en aquell moment, actualment el president dels Estats Units, Joe Biden, vinculat amb afers del seu fill i certs negocis que semblava que tenia a Ucraïna. Aleshores, bé, en aquell moment doncs, la cosa va quedar una mica tapada i ara Elon Musk ha publicat aquests Twitter Files, que no és altra cosa que bé, el treball de recerca que han fet dos periodistes que ell mateix ha triat a dit, li ha donat accés a tots els processos de moderació de Twitter, i aquests periodistes, doncs bé, sí, han dit això, no? Que Twitter en el seu moment va fer aquesta mena de censura encoberta, no promocionant o no permetent que certs enllaços que feien referència aquestes informacions de Hunter Biden, el fill de Joe Biden, doncs tinguessin recorregut, fossin trending topic, etcètera, etcètera. És a dir, que una vegada més el paper de les xarxes com a altaveus de certes notícies i que poden tenir influència amb els resultats d'unes eleccions teòricament el país més avançat del món, que és Estats Units.
El que passa, David, és que teòricament el senyor Elon Musk el que vol fer amb Twitter és que sigui com una mena d'espai absolutament lliure, no? Sense controls i sense filtres. Això no sé si al final se li acabarà girant molt en contra, perquè, clar, no sé, hi ha determinades tesis que són molt difícils de defensar en públic, no?
Sí, ell de fet el que diu és... A Twitter tindràs llibertat d'expressió, però això no vol dir la llibertat de difusió. Anem a explicar-ho, això. És a dir, tu pots dir el que vulguis a Twitter i després a Twitter ja decidirem si aquest tuit que tu fas deixem que circuli, deixem que es retuitegi, deixem que corri, o simplement es queda com a un tuit que has fet tu però que no té més recorregut.
Per tant, el control hi és. És a dir, al final està fent com una mena d'operació de maquillatge, no?
Sí, en certa manera sí. Clar, aquí el fundador de Twitter, Jack Dorsey, li va rebatre ràpidament i va dir, escolta'm, si tant vols defensar la llibertat de discurs, doncs no posis filtres, deixa que surti tot, publica-ho tot, no dosifiquis la informació. Però clar, al final aquí Elon Musk el que està dient és abans de que jo entrés hi havia un tipus de censura, ara hi haurà la censura que jo vulgui.
Ja. Això és com allò dels principis, eh? Creien els germans Marx. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do. En qualsevol cas...
Perdó, digues, David, tot aquest... a més les... que no sé si és o no és, perquè ja et dic, personalment no conec el senyor Elon Musk, però sí que és cert que se l'ha associat a sectors molt d'ultradreta, bé, d'ultradreta fins i tot dreta als Estats Units és bastant radical, a Donald Trump, als altres moviments, no? A tot això, creus que li pot passar factura a Twitter? És a dir, a nivell d'usuaris, tot aquest rebombori li està passant factura a Twitter en quant a presència, usuaris, etc. O no?
Aviam, no hi ha números publicats econòmics, de com li va a Twitter des de que ha entrat Elon Musk, sí que és cert que a nivell de tràfic estan tenint les millors dades de tràfic de la seva història. Amb això, és a dir, es va parlar molt quan va entrar Elon Musk, molta gent va dir jo me'n vaig de Twitter, aquesta altra xarxa social Mastodon va créixer amb nombre d'usuaris, però al final a l'espècie humana li agrada el xafardeig, i Twitter és una mica el Telecinco de les xarxes socials. Aleshores, això que hi hagi salseig i que hi hagin aquests Twitter files i que es parli de censura i que ara aquest m'ha dit això i l'altre l'altre i tot això, no fa més que generar tràfic, generar usuaris, generar visualitzacions. I jo crec que quan tinguem les primeres dades econòmiques de Twitter des de l'entrada d'Elon Musk, crec que no seran dolentes. Tot i que es parla que hi ha anunciants que han retirat campanyes i tot això, però clar, estem parlant de que tenen les millors dades de tràfic de la seva història.
Molt bé, doncs bé, ho anirem veient tot plegat. El Colabrot es manté i es mantindrà, perquè no sé, tinc la sensació que també Elon Musk té una mala relació amb certs mitjans dels Estats Units, no? Mitjans de comunicació, i llavors això alimenta molt totes les notícies i les boles i les coses que es van fent.
Sí, aviam, als Estats Units no podem perdre de vista que segurament des del 2016 amb l'entrada de Donald Trump al poder i després les eleccions aquestes que parlàvem del 2020 amb tota la polèmica que van suposar, probablement viu el moment de la seva història en el qual la població està més polaritzada, doncs, amb els dos grans partits, no? I diríem polaritzada i enfrontada. Aleshores, Elon Musk una mica el que vol és erigir-se com que no és ni d'un costat ni de l'altre, perquè realment podríem dir que els focus més d'ultradreta l'acusen de ser d'esquerres i els mitjans més d'esquerres doncs l'acusen de ser un ultra de dretes, no? I ell ve a dir que si m'acusen els de dretes i m'acusen els d'esquerres vol dir que té que estar ocupant l'espai central, que és una mica el que ell es marca com a objectiu, no? De que no li puguin penjar cap etiqueta. Jo crec que amb tot plegat cada cosa que fas et posiciones i Elon Musk amb això ho està fent.
Clar, i és difícil, no posicionar-se, és a dir, i ser tan imparcial, això es diu molt, però a l'hora de la veritat tots sabem que costa, perquè tothom té el seu tarannà, no?
Sí, i precisament és una de les coses que amb aquests Twitter files, amb tota aquesta informació que han publicat aquests periodistes, es deixa entreveure. Jo convido els oients que ens estan escoltant, quan tots hem de posar una mica d'ordre a casa, i ens costa, i a casa normalment som 3-4 persones, sí, sí, només. Imagineu-vos posar ordre en una xarxa social en la qual hi ha 200-300 milions de persones abocant les seves opinions amb els seus interessos, amb les seves pròpies agendes, etc, etc. És complicadíssim. I aquests Twitter files el que fan és mostrar això, lo complicat que és quan hi ha certa informació de dir, molt bé, això fins a on ho podem amagar, fins a on s'ha de promocionar. Hem de banejar aquesta persona. De fet, en la part dels Twitter files també es parla de com va ser tot el procés de treure Donald Trump de Twitter, va ser el procés que es va seguir, etc, etc.
Per cert, que allò que comentaves, David, de que Twitter és com una mena de Telecinco, no? Avui és notícia que el senyor Elon Musk ja no és l'home més ric del món. Això ja et dona una idea, no? Una mica del tarannà del personatge, no?
Bé, aviam, això de les llistes aquestes dels homes més rics del món o de les persones més riques del món va molt lligat, molt, molt, molt lligat a la borsa, perquè al final aquestes persones no és que tinguin un compte corrent al banc amb aquests diners que apareixen a la llista, sinó que es fa una estimació del valor que té el seu patrimoni en funció del preu de les accions que tenen. De fet, a Bernard Arnault, el nou home més ric del món, és perquè les accions del seu grup empresarial LVMH han pujat en aquest últim any, mentre que les de Tesla i companyia, que són les que feien Elon Musk l'home més ric del món, han caigut a la meitat de preu. És a dir, no és que hagi gastat diners o que els hagi perdut, simplement que les accions de les seves empreses han baixat de preu.
Bé, tenim més coses avui per comentar a l'apartat de la tecnologia amb en David Jané. Parlem una mica d'aquests avatars de WhatsApp.
Sí, ara que s'ha d'estrenar la segona part d'avatar, parlem d'un altre estil, eh?
Sí, això la setmana passada Mark Zuckerberg amb el blog de Facebook va anunciar que la nova actualització de WhatsApp incorpora aquesta possibilitat d'afegir avatars. Pels usuaris habituals de WhatsApp això va més enllà dels típics stickers o fins i tot més enllà dels emojis aquests que pots fer servir si tens un iPhone. És a dir, ara ja pots crear-te un avatar específic per WhatsApp quan accedeixes a WhatsApp amb la darrera versió et diu que hi ha aquesta nova funcionalitat que és la dels avatars i tu mateix doncs, et pots crear el teu personatge amb el to de pell, la forma de la cara, els ulls, les celles, etc, etc, i bé, et permet respondre a missatges de WhatsApp amb el teu nou avatar.
Molt bé.
Bé. Sí. No sé si és una cosa que l'han fet perquè, no sé, han detectat que hi havia interès o perquè ve d'alguna altra xarxa que també tingui alguna cosa semblant.
Jo aquí dieu-me mal pensat, però a mi em sona a una futura via de monetització.
I com?
Doncs que ara d'entrada et deixen crear el teu avatar i d'aquí X mesos o pocs anys, si veuen que la gent ho fa servir, que t'ofereixin previ pagament, doncs que li puguis comprar roba o que li puguis posar complements o que li puguis fer que es mogui, etc, etc.
Ah, molt bé, molt bé. David, més qüestions de l'actualitat informativa lligada amb el món de la tecnologia. Tenim novetats al voltant de les noves botigues d'aplicacions que podríem veure en els dispositius d'Apple, però que no són pròpies.
Correcte, és a dir, els dispositius d'Apple tenen una característica i és que qualsevol aplicació que vulguem instal·lar l'hem de descarregar de la pròpia botiga d'aplicacions d'Apple. Això, a la Unió Europea, que ja sabeu que sempre està amb la mosca darrere de l'orella, li fa molta flaire a monopoli, perquè al final és això, Apple té el monopoli de dir què es publica, què no, i a més d'aplicar el seu impost revolucionari d'un 30%. Cada vegada que fem un pagament a la botiga d'aplicacions d'Apple, un 30% se'l queda a Apple i un 70% va al desenvolupador d'aquella aplicació. Aleshores, igual que hem vist que amb el tema dels carregadors Apple sembla que acabarà cedint i en els futurs iPhones el carregador serà el format USB-C, que és un format estàndard i que la Unió Europea vol imposar a tots els dispositius, doncs la notícia d'aquesta setmana és que Apple obre la porta a que no només hi hagi la botiga d'aplicacions pròpia d'Apple a dins dels seus dispositius, sinó que altres botigues d'aplicacions també puguin aparèixer en els dispositius, en els iPhones i en els iPads, i que puguem comprar aplicacions en un altre lloc que no sigui la botiga d'aplicacions d'Apple. Dit això, i han deixat clar que aquestes botigues d'aplicacions probablement hauran de passar un procés de validació i que les aplicacions que s'hi venguin també haurien de passar un procés de validació per part d'Apple.
Clar, perquè una de les garanties que et dona la botiga d'Apple és que les aplicacions estan lliures de virus, no? A priori.
Correcte, sí. Sí, sí. Passen... O sigui, quan els desenvolupadors fan una aplicació i l'envien perquè es pugui descarregar o vendre a través de la botiga d'aplicacions, aquesta passa un procés de control manual. És a dir, hi ha una persona que revisa que aquella aplicació no tingui, com deies, cap virus, que realment faci allò que diu que fa, bé, que no hi hagi, evidentment, continguts per adults o que siguin il·legals. I això fa també que l'entorn, l'ecosistema dels dispositius d'Apple tingui, deixeu-m'ho posar entre cometes, tingui una seguretat controlada.
Molt bé. Bé, per tant, haurem de veure si també aquestes botigues que distribuiran aquestes aplicacions també poden oferir aquestes mateixes garanties o no. En qualsevol cas, seguint el mateix criteri, ja s'ho poden començar a plantejar perquè Apple mantingui, no, aquest, una mica aquest valor que la defineix en aquesta matèria, no, en la matèria de les aplicacions segures.
Sí, valor i ingressos, perquè segurament és de les vies més profitoses que té Apple de generar ingressos, però al final és això, ells posen la botiga i de cada transacció s'emporten un 30% i no és un import menor, i al cap de l'any això són molts i molts milions de dòlars. El fet de que cedeixin una part d'aquest pastís, jo crec que va enfocat en aquesta línia que deia al principi, d'evitar que la Unió Europea, sobretot, els pugui acusar de conductes monopolístiques.
David, i ja que acabem parlant de milions, no sé si de dòlars o no, en qualsevol cas no m'agradaria que tanquéssim la secció sense parlar de la detenció a les Bahames del gurú de les criptomonedes. És el fundador d'FTX, és Sam Bankman-Fried. Què en sabem d'aquest senyor? Perquè no sé si tu en tenies massa constància de tota la seva trajectòria, però vaja, la fotografia se'l veu així com un geni boig, però déu-n'hi-do, no? Tot el que ha mogut a nivell de calés.
Sí, mira, avui precisament sentia les notícies que l'equiparaven al cas d'Enron i Bernie Madoff, més o menys als anys, a la primera dècada del segle XX, que va ser probablement el cas de frau més important que hi ha hagut a l'economia als Estats Units, diguéssim, o Amèrica. En aquest cas el col·lapse de FTX i tota la història que hi ha al darrere, que segur que donarà per fer pel·lícules, perquè realment estem parlant d'un grup de joves de 25-30 anys que estaven instal·lats a les Bahames amb múltiples relacions amoroses entre ells i que estaven movent bilions de dòlars que han desaparegut de cop i volta i que han deixat penjada moltíssima gent, moltíssims inversors, i la notícia doncs és que ahir finalment el van detenir, cosa que no semblava factible del tot, perquè al final aquesta persona està a les Bahames, no està als Estats Units. Però sí, l'han detingut i el posaran davant d'un jutge, i serà un d'aquests judicis molt mediàtics per això, no? per la història del personatge, aquest geni que semblava que era un àngel, perquè ell al final el que deia és: jo tots els diners que guanyo després els retorno amb causes filantròpiques.
És com una mena de Robin Hood, no? Digital.
Correcte. Sí, però clar, el tema és que no, els diners que retornaven no eren beneficis, sinó que eren els diners que posaven els inversors, clar. I que ara han desaparegut.
Déu-n'hi-do, doncs bé, anirem coneguent segurament, com tu deies, David, més detalls de tota aquesta història, que es pot portar perfectament a una sèrie de Netflix o de qualsevol plataforma. En qualsevol cas, la imatge de les criptomonedes han quedat tocades, tu creus, amb aquesta detenció, David?
Tan tocades com les monedes tradicionals quan hi ha un cas de frau com el que deia abans d'Enron, o com quan hi ha algun escàndol d'aquests a borsa. Al final, l'economia tradicional s'assembla a l'economia aquesta, podríem dir, tecnològica, i també hi ha doncs casos de frau i gent que fa el bé i gent que fa el mal, com a tot arreu.
Molt bé, David, una abraçada molt gran.
Igualment.
Que tinguis bona setmana.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.